Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Coincident avui amb el Dia Internacional de les Dones, obrim aquest butlletí des de la xarxa de comunicació local parlant de la segregació professional entre les dones.
S'entén per segregació ocupacional la concentració desproporcionada de dones en uns tipus de professions i d'homes en d'altres, perquè socialment s'han associat per tradició a un sexe o a l'altre. Les professions més feminitzades, segons l'enquesta de població activa del 2018, són les relacionades amb la sanitat i els serveis socials. La proporció és de 4 dones per cada home. En segon lloc, les professions culturals, esportives i altres serveis, més del doble de dones que d'homes. L'educació és un altre dels sectors profundament feminitzat, seguit del comerç al detall i les activitats administratives. Per contra, les 5 ocupacions amb una major presència d'homes són les relacionades amb la construcció, que està profundament masculinitzada, el transport i la logística, les professions relacionades amb la maquinària i el material elèctric, la reparació de vehicles i la indústria de la metal·lúrgia. Aquesta segregació per branques professionals ve acompanyada d'una dificultat de les dones accedir a determinades categories o càrrecs de responsabilitat. També, segons l'EPA, els homes ocupen el 68% dels llocs de direcció i gerència, gairebé 7 de cada 10, i en canvi són minoritaris en els llocs de treball més elementals.
El Departament de Treball ha xifrat en un 72,44% el seguiment de la vaga feminista a les universitats fins a les 4 de la tarda. Es tracta d'una dada conjunta de treballadors i estudiants i és la xifra més elevada de les que ha donat el govern a través d'un comunicat. Segons les dades de treball, el seguiment ha variat segons els sectors. El seguiment del metro, per exemple, ha estat del 18,5%. L'11,87% dels treballadors als centres d'ensenyament públic han secundat la vaga, que ha estat molt elevada entre els estudiants, mentre que el seguiment a la funció pública ha estat del 8,23%. Durant la jornada s'ha registrat una reducció del consum energètic de l'1,57% en comparació amb el mateix període d'aquest dijous. Notícies de territori, perquè la cantant andalusa Niña Pastori presenta aquest divendres a Sant Cugat el seu últim treball en els actes que commemoren el Dia Internacional de la Dona. Martí González, Cugat.cat, bona tarda.
Bona tarda, Niña Pastori presenta al Teatre Auditori el seu nou disc Bajo tus alas, una mostra del moment personal i artístic de la de San Fernando en la seva evolució en el món del flamenc. Pastori, que ha exhaurit totes les entrades per al concert, proposa en aquest nou treball una fusió dels estils que ja han caracteritzat els dos temes avançats fins al moment, des de l'azotea i l'habitació. El concert comença a les 9 de la nit a l'equipament municipal i té una durada d'una hora i mitja. Amb 4 Grammys llatins, Niña Pastori és l'única artista de flamenc que està nominada als Grammy com a millor àlbum pop latino pel seu tema Raíz. La gaditana ha venut més de 2 milions de discos en els seus 22 anys de carrera. L'artista ja ha passat per Sant Cugat, pel mateix territori, recordem, en dues ocasions, el 2007-2015.
Gràcies, Martí. Encara tenim temps per parlar d'esports, perquè l'Uni Girona es va exhibir ahir a Lió per 23 punts de diferència, 57-80, a l'anada dels quarts de final de l'Eurocup. I a l'Eurolliga masculina, el Barça juga el factor camp a Istanbul. Els blaugranes cinquens visiten l'Efes quart i amb el mateix balanç. Un triomf dels de Pesic els donaria una empenta en la lluita pel factor a pista en els que és els dues dels duels de quarts. I al Girona, Douglas Luiz estarà un mes de baixa, el brasiler peça clau en els esquemes d'Eusebio Sacristán, es va fer un estrencament del bíceps femoral de la cama esquerra i estarà un mes de baixa. Fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb tots els companys i companyes que fan possible que aquest espai surti a l'antena de la ràdio, de la vostra ràdio local, cada dia de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda. Una feina igual per a tots i que sense ella no seria possible que sortíssim. Des de les produccions que puguin fer l'Ivan o la Cristina, a la coordinació que fa la Isabel, passant pels apunts informatius que ens aporta en Daniel o el que ens explica i ens fa aprendre la Judit des de les Terres de l'Ebre. la coordinació, la Isabel, coordinació, redacció també i producció, com la Cristina, que també coordina tota la informació de l'Empordà, en Daniel coordina tota la producció de la Costa Daurada, o la Judit, que coordina tota la informació de les Terres de l'Ebre. No me n'oblido de l'Ivan, que està a tota, coordinant tota la zona del Garraf. Per tant, un programa paritari pel que fa referència a les qüestions de redacció i producció, que, bueno, intenta fer les coses el millor que sap, i les fem tots el millor que sabem i el millor possible. Per tant, cada tarda, amb vosaltres, reivindicant allò que creiem que és just. I així ho seguirem fent, com a mínim, fins a les 7 de la tarda d'avui. No, i dilluns també tornarem, Vaja, no sé que aquest cap de setmana tinguem una trucada. No. En Joan diu que no. Com si sabés, eh? Bé, vinga, va, arrenquem, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, va, completem la setmana, una setmana que ha estat important, sobretot pel món de l'arrossegament, que ha acabat aquesta veda biològica i que, sens dubte, la seva aportació a les llotges i a les cofradies és importantíssima, i es nota, sobretot, en preus, en venda, en volum. Ens anem cap a on, Ivan Fernández?
Avui ens anem cap a Vilanova per conèixer quin és el preu del peix. Per parlar-ne, saludem com cada setmana el venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Josep, com ha anat la setmana?
Bé, vam començar molt bé, perquè va ser bon temps i molt de sector. Bé, fins dijous, ahir, que va entrar entre dimecres a la nit i dijous, va passar un petit front, ens va fer una mica de mal, en el sentit de que dijous, ahir al matí, no va haver-hi ni una sola caixa de peix, però bueno, avui s'ha tornat a normalitzar la cosa.
De fet, tot torna a la normalitat des de dimecres, que l'arrossegament va tornar a treballar.
Correcte. Des de dimecres, afortunadament, que ja la normalitat, tant de matí com de tarda.
Fins la tornada de l'arrossegament comentàvem que s'havia capturat moltíssim de saitó. Josep, és el temps qui permet que es capturi aquesta quantitat de saitó?
Sí, sí. El bon temps, que diguéssim més no del tot normal, doncs és el que fa que hi hagi aquesta gran quantitat de saitó. Ja et dic, el dilluns al matí van haver-hi, sol el dilluns, vora 50.000 quilos de saitó. I llavors hem anat a menys, però també perquè la setmana ha entrat amb una mica de mal temps, i avui n'hi ha tornat a haver-hi unes 2.000 caixes.
I continua sent saitó, o s'està capturant un saitó de mida més gran?
És molt irregular, o sigui, depèn, amb poca distància de les barques, depèn d'on te pesquin, uns porten el saitó una mica més gros i els altres una mica més mitjà. És molt irregular, però bueno, no està gens malament.
En tot cas, com dèiem, a partir de dimecres es tornen a capturar espècies diferents, com la gamba, com el pop, espècies també molt, molt demandades a la confraria.
Sí, sí, sí. Tant el dimecres com ahir dijous, també una miqueta per culpa de mal temps, el que hem punxat ha sigut amb la gamba. Se n'ha pescat poca, molt poca, perquè ahir la majoria de barques no van poder arribar fins on s'acostuma a pescar. Avui sabem que estan al lloc normal i espero que aquesta tarda millori força la quantitat de gamba. En les altres espècies, lluç, rap, moll, etc., tot dintre de la normalitat.
La tornada de l'arrossegament, imagino que us ajudarà, evidentment, en el nombre de captures, però també us ajuda d'alguna manera amb el preu del peix?
Sí. Hi ha algunes espècies que tampoc és que sigui una exageració, no? Però noten, evidentment, doncs, que venen més compradors i automàticament, si més no, no baixen tant, o es mantenen o inclús pugen una miqueta. Com, per exemple, podria ser la sípia, que havia baixat una miqueta, que t'imaginaven els artesanals, ara amb els compradors habituals, amb la llotja una mica més plena, pues es manté una miqueta més amunt, però tampoc és cap exageració,
Perquè, Josep, en funció de l'època, es demanen unes espècies més que no pas unes altres?
No és que es demanin, sí, bueno, també es demanen, no?, però hi ha espècies que tenen la seva temporada lògica de que se n'agafa molta, no?, o que se n'agafa més. Si ara estaríem parlant que ara seria una bona temporada per la sípia, per exemple, després al setembre-octubre podríem parlar del moll, podríem parlar de l'aurada. Si estiguéssim en abril-maig seria l'època forta del millor seitó, la millor sardina. La majoria de peixos, la majoria tenen unes èpoques molt concretes, altres no, altres són habituals sempre.
En tot cas, Josep, bones notícies en tots els sentits a la confraria de pescadors de Vilanova. Imagino també que pregant perquè el temps continuï així uns dies més,
Sí, bueno, el bon temps és senyal de poder sortir a pescar. N'agafaran més, n'agafaran menys, però com a mínim el poder treballar ja és el tot.
Doncs Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana, a reveure.
Doncs aquesta és la informació, aquesta és l'aportació que hem rebut des de la confraria de pescadors de Vilanova. Veurem com comença la setmana vinent, amb temperatures ja altes, amb temps que es comença ja a tranquil·litzar i amb tota la flota treballant. Esperem que tinguem encara i que mantinguem aquestes bones dades.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hi ha moltíssimes maneres de fer turisme i moltíssimes maneres de conèixer el país. Podem anar amb cotxe, que és el que s'ha fet des que es va comercialitzar el 600 i el Biscuter i totes aquestes, el 850, l'R5. O podem anar a peu, que també és una altra manera, no? fent exercici, fent esport. O podem anar en bicicleta. Si anem en bicicleta, d'aquesta activitat se n'anomena cicloturisme. I, de fet, aquesta és una activitat que està canviant molt els darrers temps. I Roses, d'això vol fer d'alguna manera bandera. Cristina Cantal.
Sí, l'Ajuntament de Roses ha aprovat el pla de reconstrucció per preparar el municipi com a destí cicloturista de referència sota la marca Ride Roses. Qui en té tots els detalls és el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Roses, en Fèlix Llorenç.
Fèlix, molt bona tarda i ben trobat.
Hola, bona tarda.
Cicloturista, per tant, o cicloturisme, per tant, és a dir, que la gent vingui a Roses a practicar i a pedalar una estona.
Bé, si és una aposta que fem, també és una realitat, ja Roses ja ho és, un destí cicloturístic, tampoc ens inventem res de nou, però sigui la voluntat d'estructurar el municipi perquè tingui, sigui homogeni per tothom que vulgui fer cicloturisme, sàpiga que Roses trobarà tot el necessari per poder fer-ho.
I què és el que s'haurà de portar a terme? Crec que heu preparat un pla amb eixos diferents.
Bueno, sí, hi ha un pla ben extens i amb diferents eixos. Ara l'eix que estem movent és la creació de la marca i la catalogització de tots els serveis que hi ha, tant siguin allotjaments que estan ja preparats per allotjar gent que va amb bicicleta, és a dir, que sàpigues que posaràs la teva bicicleta i la pots, si tens un garatge on poder deixar-la, tens eines per poder preparar-la que fa falta, a tots els cellers del poble tindre'ls preparats per poder atendre de forma ràpida als turistes que tinguin algun problema amb la seva bicicleta. Bé, al final estem ara catalogant tot el municipi i l'oferta ciclística que té. Entre hi ha altres fases de desenvolupament, com són les bicicletes elèctriques, que és tot un món que està creixent i s'està obrint i que és un món de futur molt força interessant, i fins com altres eixos de creixement.
Perquè quan parlem de cicloturisme ho fem en tots els sentits, no? Des de BTT, a, sí, com deies, bicicletes,
exacte,
elèctriques, o sigui que aquest és el pla, no?
Sí, ben més enllà dels centres BTTs, que el que hi havia fins ara, en el qual estava pensat per BTT, per muntanya, nosaltres ens obrim més a tot el tipus de ciclisme. Roses tradicionalment havia acollit sempre molts grups, i continua fent actualment, molts grups ciclistes de ciclistes de carretera que han anat a fer el seu estatge en temporada baixa, I ens volem obrir tant aquests grups com a gent individual que va tindrà roses o bé roses ja per fer ciclisme ell sol, ja sigui per carretera, per de gravel o ja sigui de muntanya, com a la gent que fa vacances desplaçant-se en bicicleta. Hi ha gent que en vez de desplaçar-se, bueno, doncs en tren o en cotxe, va fent les seves vacances en bicicleta de poble en poble i descobrint el patrimoni cultural i de la zona en bicicleta. Llavors, és estar preparats per poder acollir tot aquest tipus de turisme, que sort és un turisme de baixa temporada, perquè ve més a gust fer-ho a primavera o a tardor que no pas en ple estiu, anar en bicicleta per les carreteres, i per tant molt compatible 100% amb el turisme que ja tenim ara d'estiu.
Quin és el perfil de turista, una mica, d'aquesta especificitat del cicloturisme?
Bé, sobretot és un turisme adult, sènior, no és un turisme familiar, molt poca gent es desplaça amb bicicleta amb nens, i que n'hi ha, sobretot també a l'estiu, que bueno, també se'ls dona una oferta per més de passeig, no, diguéssim, més lúdic, però és un públic més adult, i sobretot la possibilitat de les bicicletes elèctriques ens permetrà que qualsevol persona amb qualsevol edat i qualsevol estat físic pugui pujar qualsevol pista amb força desnivell, perquè tindràs un motor elèctric que t'ajuda a les pedalades i farà que puguis fer uns quants quilòmetres amb una dificultat alta, doncs estigui a l'abast de qualsevol.
Suposo que deveu, segur, no? Suposo no, segur, heu fet els vostres informes, no? Un mica analitzant tot aquest sector, però diria, no sé si els informes van per aquí, jo trobo que hi ha dos perfils diferents. Una mica és el cicloturista clàssic de tota la vida, que és aquell que va amb la motxilla, la bicicleta, gens elèctrica, i va pedalant amunt i avall, coneixent país, dormint una nit aquí, dues allà, i va canviar, que aquest és un i l'altre és el turista que en un moment donat pot beneficiar-se d'una oferta de bicicletes elèctriques i que pugui aventurar-se puntualment un dia o puntualment en un cap de setmana a fer una ruta. Marca això una mica els informes que heu fet,
sí,
els estudis?
Sí. Són aquests dos perfils i qualsevol casualitat més que hi hagi també l'esportiu o la persona que es desplaça en grup per fer un entrenament esportiu expressament i que busca un espai on tingui carreteres secundàries tranquil·les, com és el cas de l'Empordà, que per això va molt bé per aquests ciclistes, des d'un punt de vista més tècnic, més alt nivell, a la persona que ho fa per fer un passeig i a la persona que es desplaça, com tu deies. Hi ha molts perfils ciclístics i per això no ens centrem en cap ni un, sinó que volem tindre tot preparat per a tothom que vulgui vindre o vulgui fer aquesta pràctica, la pugui fer.
Vau aprovar aquest pla de reestructuració al passat ple municipal i ja us heu posat en marxa, no? Perquè crec que avui mateix heu començat ronda d'entrevistes amb totes les entitats i comerços implicats.
Sí, des d'avui mateix, bueno, ja ho vaig dir en el ple, que aquest no era un pla per quedar-se en un calaix i tal dia per a l'any, sinó que era un pla per poder-lo treballar i per poder executar-lo. I sí, tan punt hem tingut aprovat, hem deixat passar el carnaval, que és una... és important i no estem per altres coses i ara ja passa carnaval, ens ficarà al 100% en desenvolupar aquest pla i hem començat amb el més important, anar a conèixer els professionals del sector, ja siguin tallers mecànics o locals de lloguer de bicicletes o siguin allotjaments, per començar a parlar amb ells i començar a mirar ells que són els que hauran de treballar al final, que ens diguin el seu, bueno, més enllà de l'informe que tenim del pla estratègic, ens diguin com ho veuen ells i què creuen que es pot fer i què creuen que es pot fer ara al moment de començar el desenvolupament del pla.
Per tant, ara tot just comenceu el desenvolupament, per tant, el que veurem ara, des d'ara fins l'estiu, seran les primeres passes. Suposo que vull pensar que la idea és tenir-lo plenament implantat. Quan?
Mira, us ho ha preguntat també una de les visites, això mateix. Nosaltres comptem durant, abans de l'estiu, hauria pogut fer, abans de Setmana Santa, hauria pogut fer totes les entrevistes, poder fer un recull de tot, haver pogut començar a fer tindre el catàleg fet durant l'estiu per poder la pròxima promoció de l'any que ve, que es fa a l'hivern, la promoció, poder ja tindre el material específic de roses com a destí cicloturístic, el catàleg Ride Roses, per poder ja anar a totes les fires especialitzades en aquest mercat, poder vendre o poder oferir roses com un destí d'aquesta pràctica.
Tot aquest pla també té un retorn important econòmic pel que fa doncs, al nivell turístic que pugui després arribar a Roses. Vull dir que realment oferiu, però realment hi haurà un retorn positiu cap al municipi.
Sí, sí, sense cap dubte, perquè com t'he dit, anem a fer créixer turísticament la temporada baixa. No anem a complementar la temporada alta o anem a substituir un model turístic com altres municipis que volen substituir. No, nosaltres anem a complementar el que ja tenim amb un mes a mes. És a dir, tothom que surti d'aquí se sumarà al benefici que tinguem actualment turísticament a Roses.
Roses, com a municipi, amb carrils bici i zones d'exclusió del trànsit, com estem en aquest sentit? Dic perquè això també és molt preuat per la gent, eh? Vull dir, sí. La gent ho busca, això.
Bueno, més que el treball urbà, el que és molt important és l'oferta que tens fora del municipi. Roses està envoltada de parcs naturals, des del Seu Moix a l'Empordà, al sud, al nord, i al nord tenim el Cap de Creus. Tenim doncs, molta natura i per poder descobrir amb bicicleta, tant sigui el Seu Moix, que és la més planera, com el Cap de Creus, que té més desnivells i té més vistes d'alçada, diguéssim. Llavors, és aquest el gran potencial que tenim a Roses, que només agafar la bicicleta, en 5 minuts et faig un parc natural. Llavors, això és un valor molt important a l'hora de considerar desenvolupar aquest producte i sobretot és el que ens va fer creure que és important apostar-hi fort amb el turisme de natura actiu i una de les potes és el ciclisme, com, igual que és el senderisme, que ja ho hem parlat amb vosaltres també, el senderisme que fem des de Roses. És a dir, és un turisme que en temporada baixa va perfecte i a part és compatible amb la temporada amb el turisme d'estiu més, no sé, és un turisme que es complementa, no es perjudiquen entre ells.
Suposo que zones per aparcar bicicletes, zones perquè quedin ben arrasarades, no? En aquest sentit, suposo que també ho estan la desenvolupant del pla. Ho dic perquè és d'aquelles coses que sovint el ciclista valora, no? És a dir, a veure, ja sé que tinc una muntanya fantàstica a 5 minuts, però aquests 5 minuts, primer com el circulo i després on guardo la bici, on la puc en un moment donat reparar o on la puc desar mentre jo faig una altra activitat, no?
Exacte, el pla estratègic tot això ho contempla i ho considera desenvolupar. Tenim la sort, com deia abans, que històricament els allotjaments de Roses, els hotels, han acollit molts grups de ciclisme de carretera que venien a fer les seves estades d'hivern aquí. Llavors, els allotjaments estan ja molt preparats a rebre bicicletes i a nivell d'infraestructura municipal evidentment s'hauran de fer una aposta més alta per poder donar servei a tothom que es desplaci. Ja d'unidó, l'infraestructura que tenim a nivell municipal, però evidentment haurem de fer-ne de molta més, i com ja he portat abans també amb bicicleta elèctrica, que algú sàpiga que podrà vindre a Roses amb bicicleta, podrà carregar la seva bicicleta en 20 o 30 minuts i podrà continuar la seva ruta quan acabi de carregar la seva bateria. Sapiguem que Roses és una estació de cosa elèctric també serà molt important.
Finalment, Roses és el punt de sortida de moltíssimes rutes transpirinenques, és a dir, molta gent que decideix fer creuar els Pirineus, surten de Roses i van fins a Hondarribia, no? Que és l'altra punta de la zona transpirinenca, fins i tot hi ha una competició, una cursa que ho fa per setmanes, i per tant és un lloc de sortida i arribada, depèn d'on surtis i d'on vagis, sortida i arribada de gent que fa aquest tipus de travesses. Creieu que aquesta també pot ser una bona excusa? És a dir, creieu que aquest també és un sector per explotar, el de la Transpirenaica?
Sí, a veure, el fet de ser punt de sortida, en aquest cas de sortida de la Transpir, de la cursa Transpir, que està considerada una de les 10 curses més importants de ciclisme de muntanya a tot el món, llavors, clar, és un valor que hem de saber aprofitar i hem de saber valoritzar. És evident que també contemplem això, l'oportunitat que es dona que pel sector ciclístic coneguin Roses a través d'aquesta cursa, ens obliga quasi a tindre un compte i a prendre un profit d'aquesta situació.
Doncs escolta'm, els tindreu per aquí al mes de juny,
Exacte, sí, com cada any, sí, el mes de juny ja vindran i bueno, a gaudir d'ells durant un cap de setmana.
Serà segur un moment per posar a prova tota la implementació d'aquesta base cicloturística que voleu d'alguna manera implementar des d'aquí, des de Roses. Tant de bo funcioni molt bé i suposo que també per promocionar-ho. Molta gent...
Sí, evidentment. Tenim una marca que per vendre, que és la marca Ride Roses, i qualsevol oportunitat que tinguem farem servir per així fer-ho.
Doncs ha estat un plaer parlar amb tu, conversar amb tu a aquesta hora de la tarda i en tot cas conèixer aquesta iniciativa. Senyor Llorenç, Fèlix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I bona feina, que vagi molt bé. A reveure.
Gràcies, a reveure.
Conèixer el país en bicicleta. Cristina, de fet, és una cosa, jo penso, que molt agradable i molt interessant, conèixer el país en bicicleta i poder, d'alguna manera, fer voltes por ahí, és a dir, gaudir de la natura.
Potser, mira, aconseguirem a través del FARC que es faci aquí com el Camino de Santiago, que la gent no fa o peu amb bici, doncs que el facin aquí pel Mediterrani català, descobrint tots aquests paratges magnífics que tenim per aquí.
Doncs abans d'arribar a dos quarts, deixeu-me felicitar a la gent de Torroella de Montgrí perquè han estat reconeguts, que sí?
Sí, exacte. Torroella de Montgrí, l'Estartit i les Medes, que és tot un pack, ha estat escollida com la destinació costanera més sostenible del món en els prestigiosos premis que concedeix l'organització internacional Green Destinations. Això va ser en el marc del Saló Internacional del Turisme, que es va fer a Berlín. I bé, doncs, vam poder anar a recollir aquest guardó. Hem de dir que Torroella no era la primera vegada que rebia un guardó com a destinació turística, però sí que aquest cop ha sigut com la més destacada a nivell costaner i des d'aquí doncs no volíem deixar de felicitar-los.
Doncs vinga, destinació costanera més sostenible del món, a Torroella de Montgrí, les Illes Medes i l'Estartit. Si no sabeu què fer aquest cap de setmana...
Heu de venir a l'Empordà.
Sí, exacte, això és el que anava a dir. Si no sabeu què fer aquest cap de setmana, doncs traieu el cap i gaudiu-ne d'aquesta realitat tan meravellosa i tan forbera. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
A veure.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç diu l'Escala i guanya. Guanyem tots.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Black Bells. Somebody... En la mar del Black Music Festival, J.P. Pimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 PM, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
De vora el meu carrer hi viu un captaire. La seva flaire indica que és allà. T'explica amb la convicció d'un sastre i la braó d'un bon soldat. Que n'era el xef d'un restaurant de pasta. A la zona més carca de Rubí. Dimarts una visió el col·lapsa i capgira el seu destí. De sobte ves per on en un costat del pont se li apareix mossèn Ramon i passa un tren de vapor en un paisatge misteriós i passa un nen fent bombolles de colors. Diu que hem vingut al món a fer-hi el préssec. Per més que ens hi esforcem, no sabrem res del cert. Diu que és astut el qui camina alegre i tan estúpid l'univers. De sobte ves per on de colors. I ara balla, balla, balla amb els quillos de la plaça. I ara imita un corduet.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs hem arribat fins al mes de març. Vam començar el 2 de setembre, la primera edició del Far, i fins al mes de març hem estat repassant tots els fars que hi ha a Catalunya. La setmana passada acabàvem amb els tres que ens quedaven, fars petits, amb relativa poca història, amb uns fars que d'alguna manera vam aglutinar en un mateix espai, en una mateixa entrevista. I ara el que toca és anar a buscar i anar a explicar altres fars, altres realitats, altres indrets on els fars són molt importants. I en aquest sentit jo crec que cal anar cap a un lloc on té la major concentració de fars de tot l'estat. I on els fars són fins i tot un element turístic de primer ordre. Ens anem cap a les illes, ens anem cap a Mallorca, cap a les Illes Balears, i avui volem parlar amb un faroner, de fet, el faroner de les Illes Balears. És en Javier Pérez Arévalo, que és el faroner de La Mola, a Formentera, i també a l'actualitat es dedica al manteniment dels fars de Mallorca. Javier, bona tarda i benvingut.
Hola, bones tardes, què tal?
Molt bé, amb moltíssimes ganes de parlar amb vostè. Quina responsabilitat, no? És a dir, ser el responsable de tots els fars de Mallorca.
No, yo no soy el responsable. El encargado es otro y yo solo soy uno de entre siete más. O sea, que soy uno más de todos los fareros que estamos aquí trabajando en Baleares. En Mallorca somos tres, luego hay otros tres en Menorca y uno más que se encarga de las Pitiusas de Ibiza y Formentera.
Però que són fonamentals. I ho dic perquè, clar, al ser una illa, i en ser una illa tan abrupta, amb tants esculls, evidentment els fars juguen un paper fonamental per a la navegació.
Sí, claro. De hecho, por eso somos la comunidad autónoma con más faros de todo el estado. Tenemos 34 faros, teniendo en cuenta que faros es aquella señal marítima que tiene un alcance luminoso de 10 millas náuticas en adelante, es decir, luego están las balizas, de balizas tenemos más de 200, pero solo en faros tenemos 34. Entonces sí, efectivamente, son unas aguas peligrosas, sobre todo hay puntos negros clásicos como era el norte de Menorca, como son los Freus, entre Ibiza y Formentera, y necesitan estar muy bien balizados, sobre todo no solo de cara a los temporales de invierno, sino que en verano tenemos muchísima navegación de recreo, que muchas veces no son muy expertos en la navegación, más vale tenerlo todo muy bien balizado.
Vostè va ser el darrer faroner de La Mola, Formentera. Durant 12 anys va estar vivint en aquest far, no?
Sí, efectivamente, del 89 al 2001, y fui el último farero viviendo allí. Luego, por supuesto, el mantenimiento sí. Lo hace un compañero mío, de Ibiza, Santiago, pero viviendo sí, después de, creo que fuimos 78 fareros los que pasamos por allí, desde 1861, pues a mí me tocó ser el último.
¿Y ya no vivo en un faro, no? No.
No, vez que tuvimos que salir allí por cuestiones familiares, porque no estuviera aquí en Mallorca, además aquí ya, en ese momento ya me dijeron que no quise salir allí, pues aquí ya a otro faro, ¿no? Lo que sí que estoy de faro en faro todos los días, claro, y Mallorca es muy grande y son muchos kilómetros que hay que recorrer.
¿Cómo es la vida en un faro? Es decir, me decía, ¿no? Pues cuestiones familiares, por los hijos y esta... Es verdad que hablando con muchos fareros en Cataluña, y en Mallorca supongo que estas cosas no deben haber cambiado, la vida en un faro es un tanto peculiar, lo digo por la distancia que hay con la población, la separación, la soledad un poco, ¿no?
Sí, por supuesto, tú lo has dicho, es una vida muy especial. También depende mucho de qué faro estás. No es lo mismo estar en un faro pues que esté incluido, que esté muy cerca de una población, que faros aislados. De hecho, hasta no hace mucho, digamos que hasta los años 70, se clasificaban en faros aislados, poco aislados, relativamente aislados y faros de descanso, incluso había una denominación, aquellos que estaban muy incluidos dentro de una población. Pero los que estaban relativamente aislados o aislados, la vida era muy, muy complicada. Bueno, de tal manera que incluso hasta los años 50, 60, los problemas de convivencia entre ellos eran muy, muy difíciles. Había que muchas veces que separarlos, destinar un farero a un sitio otro, porque el aislamiento pasa factura.
Sí, hay una frase que me gusta mucho suya, que dice que el romanticismo se acaba cuando cruzas la puerta de un faro. Esta frase la encuentro maravillosa.
Me preguntas que lo romántico que debe ser vivir en un faro, y siempre digo lo mismo, que no, se acaba, si cruzas la puerta se acaba el romanticismo.
¿La soledad qué hace? ¿Agria los caracteres o qué?
Yo no me atrevería a decir que los agria, depende mucho de cómo es cada uno. Lo que sí es que coges puntos de referencia diferentes a los que la gente que vive con normalidad, entre comillas, es decir, con unas relaciones sociales o inmersa en un entorno social, tienes unas referencias. Cuando estás aislado, esos puntos de referencia cambian por completo y le das importancia a cosas que en otras situaciones pues no se las darías. Entonces, todo se vuelve patas arriba.
Y supongo que estar pendiente siempre, ¿no? Es decir, hay una cosa que, hablando con algunos fareros, me contaban, que es el hecho de que, bueno, pues que ellos, bueno, que si cuando se apagaba la luz, pues tenían que ir a arreglarlo, ¿no? Y por eso tenían que haber una tensión permanente. Que es verdad que la tecnología facilitó en el sentido de poner alarmas y avisos, pero que debe ser una sensación de presión y de tensión constante.
Sí, es ahí donde entra el mundo obsesivo de vivir dentro de un faro. Siempre lo comparo a como la ballena que se traga a Jonás, pues un poco, el faro te traga, estás viviendo dentro ahí de sus tripas y es un mundo muy obsesivo. A poner, por ejemplo, cuando estaba en Formentera, pues había cine, creo recordar que eran los viernes, pues de tanto en tanto, pues a la familia nos gustaba, pues venga, vamos a ver si una película, aunque no nos gustara, la cosa era ir al cine. Y no podía disfrutar de la película porque siempre estaba yo pensando, así al volver iba a estar el faro apagado, así iba a estar apagado, y te volvías completamente obsesivo. Luego ya a final de los años 90 se empezaron a implantar el telecontrol y ya la cosa va cambiando mucho. De hecho, hoy en día, si hay alguna avería, pues nos llegan las alarmas a los móviles, entonces pues es otra sensación, es muy diferente.
Pero me da la sensación, eso es una sensación, que la tecnología ha llegado a los faros, gracias a Dios, pero ha llegado, no diré tarde, pero no a la misma velocidad que en otros sectores. Cuando hablo, me da la sensación de que es verdad que se ha ido tecnificando el tema, pero que se podía haber tecnificado mucho antes. Es decir, como si se hubiera quedado la cosa como un poco allí y alguien se dio cuenta y entonces empezamos.
No, vamos a ver, los faros, por ejemplo, el automatismo en los faros empezaron hace más de 100 años. A Gustav Dalen, que le dieron el premio Nobel de Física por haber descubierto los automatismos para los faros mediante gas acetileno, el premio Nobel se lo dieron en 1912. Aquí en Baleares, la primera baliza automática que la ponemos e implantamos mediante este sistema es en 1929. Bueno, perdona, faro, porque balizas empezamos a poner en 1915. Tan solo 3 años después de darle el premio Nobel a este hombre por estos automatismos, aquí empezamos a poner automatismos. Entonces, la cuestión es que los fareros seguimos viviendo durante mucho tiempo dentro de los faros. Se crearon agrupaciones, ya no solo te ocupabas de un faro, sino de muchos que había alrededor, pero permanecíamos viviendo en un faro. Es esa asociación, ese binomio faro-farero que ha permanecido durante mucho tiempo el que da esa sensación de que no se hubiera tecnificado, pero no es así. Estaban automatizados en la mayoría de ellos hace más de 100 años.
Lo que pasa es que caía sin duda la supervisión humana en este sentido, ¿no?
Claro.
Era imprescindible. Actualmente supongo que el trabajo debe ser otro, es decir, me decía, trabajo de supervisión, vamos, es un poco un trabajo, ahora me maldice usted, ya le se lo digo, es un poco el trabajo de lampista, es decir, cuando se estropeaba uno, pum, lo arregla y ya está, o no, o me equivoco.
No, es que nos hemos tenido que reciclar mucho. El trabajo ya no tiene nada que ver. Nos hemos tenido que reciclar un montón. De tal manera que ahora tenemos, así como cuando yo empecé en el año 87, tenía que ir siempre sin falta con un mechero a todas partes, porque cantidad de balizas, boyas y faros iban con gas, no podía olvidarme nunca ese mechero. Ahora no puedo olvidarme del ordenador portátil, porque tenemos que estar configurando tarjetas, entrando continuamente en el telecontrol. Digamos que ahora se adhería mucho más el sistema de telecontrol que lo que es la luz del faro. Pero no siguen siendo averías que tenemos que solucionar.
Que para la navegación siguen siendo muy importantes. Esto es muy curioso. La gente que no está acostumbrada a navegar o que no está en este mundo dice, bueno, lo de los GPS, ¿para qué queremos los faros? No, es que siguen siendo fundamentales. Es el referente visual.
Efectivamente, es lo que, vamos a ver, yo no navego, muchos de los fareros nos quedamos ahí en ese limbo que está en el acantilado, ni tierra ni mar, y yo la verdad es que nunca me ha dado por navegar. Pero siempre me gustaba preguntar, incluso a capitanes de línea entre Ibiza y Valencia, Ibiza y Barcelona y tal, y siempre me contestaban lo mismo, que destruyera la referencia visual, que se quitara el resto. La seguridad que les ofrecía esa referencia visual no se la daba ningún aparato electrónico.
Que, por cierto, ahora que referenciaba el acantilado, las tormentas, los temporales, deben de ser de órdago allí.
Sí, de hecho siempre lo considerábamos nuestro peor enemigo. Bueno, nuestro peor enemigo siempre ha sido el compañero. Tradicionalmente siempre se llevaba mal con el compañero y ese era realmente tu peor enemigo, el llevarte mal con él y tener que convivir a la fuerza. Pero los rayos, sí, los rayos son tremendos. Además, nunca te acostumbras. Cuanto más rayos te caen, más miedos les coges. Compañeros que han muerto por culpa de descargas eléctricas y luego los faleros jubilados que te contaban unas historias terribles que a veces parecían expediente X más que otra cosa, porque yo he oído de todo ahí, vamos.
Me da la sensación de que la figura del farero ha sido una figura silenciada, es decir, poco valorada, en todos los sectores, ¿eh? Es decir, es como si nos hemos fiado mucho de las películas, ¿no? La cinematografía, la literatura, y nos hemos olvidado que más allá de esta literatura hay personas, reales que viven de eso, ¿no?
Sí, efectivamente, una de las cosas que yo reivindico ahora es que se den los usos alternativos que se puedan dar en los faros, ahora que es esta medida polémica en las antiguas viviendas de los fareros. Lo que reivindico es que, por favor, que no se le quite el alma a esos edificios, que no se conviertan en los que cuando entres se olvide que ha habido allí. Ha habido unas profesiones, ha habido unas familias, personas que estaban obligadas por reglamento a salvar náufragos, y la cantidad de náufragos que se han salvado de los faros han sido impresionantes. En muchos de los casos, los fareros muriendo en el empeño. Entonces, no digamos el papel que han desarrollado en la Guerra Civil o incluso en las dos guerras mundiales. No se pueden olvidar todas estas vicisitudes y circunstancias que han ocurrido en torno de los faros y el sacrificio de esas personas y de esas mujeres, precisamente que estamos en el Día de la Mujer, mujeres, ¿sí? que han tenido que vivir con el marido muerto al lado, muerto, y ellas conocían perfectamente el oficio y han tenido que encender y apagar el faro con el marido muerto al lado. En Inglaterra les daban un sueldo a las mujeres de los fareros, en España no.
Es fuerte esto que me está contando. Estaban aisladas, se moría el marido y hasta que viniera alguien a buscarlo, les tocaba seguir a ellas con...
Sí, sí, efectivamente. Ahí tenía que conocer el oficio todos, por supuesto el farero, pero además la mujer y los hijos. Es que era de obligación. Es lo primero que te hablo hasta la posguerra.
Sí, sí, evidentemente. Estamos tirando para atrás. Pero eso es increíble, eso es durísimo, sí. Eso es impresionante.
Bueno, pero es que el caso de aquí, este ejemplo que te cuento, pues 1925, faro de Dragonera, faro de Tramuntana, en la isla de Dragonera, muere el farero y la mujer tiene que estar allí, llevando la labor hasta que pueden socorrerla con el marido de muerto. Pero eso ha pasado en bastantes sitios.
Ese faro le interesa, le gusta, le atrae, me dice, por lo que he visto, el de Dragonera.
En Dragonera había tres, y sobre todo el que más me atrae es el primero de todos, el de Napopia, el que se
¿por qué?
Construyó en 1850. Para mí es el faro loco. El diseño es precioso, es un diseño de arquitectura neorrenacentista prácticamente, y es de una preciosidad. Lo que pasa es que está en ruinas porque es el faro más alto que ha habido en España. Se construyó a 360 metros de altura, el plano focal, con lo cual había muchos días que la nube se quedaba ahí como quieta, a modo de boina, y no se veía la luz del faro, entonces hubo que apagarlo en 1910. Pero las historias que yo me he encontrado de esas familias allí, sometidas a la climatología más dura, de un mundo completamente, ya no te digo surrealista, es de películas de terror lo que yo he visto en la documentación. Una mujer de los precuentos, por ejemplo, una noche pues se enfrentan dos de ellos, uno dice que no se va a ir allí sin cometer un asesinato, la mujer de uno de ellos sale corriendo cuando ve que el otro, uno de los torreros, coge una piedra porque le quiere abrir la cabeza al otro, y tiene que bajar durante más de una hora un camino de herradura, que se llamaba, porque solo era practicable con mulas,
¿sí?
Para buscar a los marineros sin saber lo que se va a encontrar a la vuelta. Bueno, una situación realmente terrorífica.
¿Y por qué se pone uno a farero? Es decir, ¿cómo llega uno a meterse en esta situación y en esta profesión tan dura?
Hombre, ahora ya no. Desde el año 93 ya no te puedes
hacer farero. Pero usted es de antes.
Sí, adelante.
Javier, ¿por qué?
Pues es una cuestión muy particular. Digamos que hay zonas, pues por ejemplo Cataluña, Levante y Baleares, donde se han formado, bueno, y Andalucía también, sobre todo en Almería, donde se han formado auténticas sagas familiares, y en Galicia también. Sagas de familias donde donde se han ido transmitiendo de abuelos a padres, hijos, la profesión. Pero ahí es muy curioso porque en los años 80 surge toda una generación, en la que yo me incluyo, de fareros de secano. Gente de La Mancha, gente de Madrid, gente de Burgos, como yo. Fareros que salen un poco, ¿cómo te voy a decir?, rebotados de un sistema, de unas profesiones que buscamos una forma de vida alternativa. Nosotros no vamos a la profesión por amor directo a esa profesión como vivieron los fareros de aquí de Baleares o de Cataluña, que vieron a sus familiares, no, que buscáramos una forma de vida diferente. Es esa generación de los 80 donde vinimos los de interior.
Pues ha sido un placer. Me quedo, ha dicho, cuando explicaba lo del reconocimiento de los fareros y de los edificios y de los faros, es verdad que cuando un faro queda vacío y por lo que sea queda bajo el auspicio de un ayuntamiento, bajo la supervisión de un ayuntamiento, lo que ve el ayuntamiento es un edificio bonito, singular, en un sitio maravilloso donde poner un museo. Y al final acabamos poniendo todos ahí un museo del mar, de la pesca, del no sé qué, y olvidamos un poco esto que usted reivindicaba, ¿no?
Claro. No olvidemos que es que con los faros el problema del valor patrimonial de los faros es que solamente se valora la perspectiva arquitectónica del patrimonial del faro. El faro tiene para mí cinco perspectivas patrimoniales y muy interesantes. La arquitectónica, que es la más evidente, pero después están la medioambiental, porque muchas veces están enclavados en lugares de un nivel de protección medioambiental muy alta. La documental, por todo lo que nos han dejado de documentos con lo que se pueden formar archivos históricos fantásticos, interesantísimos. La arqueológico-industrial, todos los aparatos que hemos heredado. Y, por supuesto, la inmaterial, la antropológica. Todas esas historias, todas esas vidas que han ocurrido ahí dentro de esos edificios.
Ha sido un placer hablar con usted. Yo me estaría horas y no descarto volverle a llamar una tarde de estas. Es decir, vamos a seguir descubriendo cosas de los faros, en este caso de Baleares.
Pues estaré encantado. Muchas gracias por llamar.
Javier, un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Que vaya bien. Hasta luego. Es Javier Pérez de Arévalo, és faroner. És un dels faroners que s'encarreguen del manteniment dels fars que hi ha a les Illes Balears. I amb aquest nivell de reflexió i de coneixement d'una feina que certament, com comentàvem ara, no està sent, penso, del tot ben valorada. Els fars els veiem des del punt de vista paisatgístic i fins i tot, si volem, fotogràfic, però darrere hi ha tot un seguit d'històries, algunes tan dures i cruels com aquesta que ens ha explicat i que malauradament passaran a l'oblit com no ens espavilem a recuperar-les. El far ho fem cada setmana, ho hem fet, i de tant en tant ho seguirem fent. Aviam si entre tots recuperem també aquesta cultura. Són 3:15 de 7 de la tarda, recta final del programa.
L'agenda del cap de setmana.
Recte final del programa i saludem a Daniel Rodríguez. Vinga, que l'hem tingut tota la tarda pendent de l'actualitat i de com anaven les coses. Daniel, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. De fet, ara que dius això, a Tarragona, en aquests moments, doncs, la plaça Imperial Tarraco està no plena de gom a gom, més que plena de gom a gom. Bé. Amb milers de persones que estan, doncs, a punt de marxar per la ciutat en aquesta manifestació unitària del 8M. Què? Què creus que et proposo avui?
A veure, jo crec que una de menjar, no, una o dues de menjar no ens les estalviarem. Ah, que no?
Dues de menjar.
Bé, dues avui, vale.
Una part possiblement una mica més saludable, l'altra una miqueta més...
Per un cap de setmana. Exacte.
La de cap de setmana, doncs, que l'Ametlla comença una ruta d'etapes que es diu Tot s'hi val. Què vol dir Tot s'hi val? Doncs que els 17 establiments participants, doncs, fan el que volen amb l'etapa. Peix, carns, verdures, postres, fins i tot, el que sigui. Tapa i beguda, 3 euros en 17 bars de l'Ametlla de Mar. La una miqueta més saludable, les jornades gastronòmiques de la carxofa, en carxofa, a Cambrils, que comencen també aquest divendres. 32 restaurants en aquesta ocasió. La setmana vinent ja us avancem un acte que tindrà lloc al Passeig Marítim de Cambrils. I, per cert, d'així d'actes curiosos, m'ha semblat interessant remarcar que Ecologistes en Acció organitza diumenge al migdia, a les 12, a la plaça de la Font de Tarragona, un simulacle nuclear, una mica en performance, per commemorar el 8è aniversari de l'accident de Fukushima, un dels més greus en l'accident nuclear, i a més amb el focus posat en la renovació de les llicències nuclears, amb el tancament de les centrals, és a dir, serà un acte força interessant a la plaça de l'Ajuntament de Tarragona.
Per tant, com a acte tan diferent, aquest 8è aniversari, aquest simulacre nuclear en motiu del 8è aniversari de l'accident de Fukushima a Tarragona, aquest diumenge al migdia, a la plaça de la Font.
Correcte, les 12.
Doncs escolta'm, hi serem, i evidentment quan sortim d'allà ens anirem a participar de, bueno, del Tiberi, que és el que ens agrada.
Sí, exacte.
Fer, que és el que compta.
A fer el vermut.
Vinga, bon cap de setmana. Daniel, que vagi
bon
bé.
Bon cap de setmana.
A reveure. I si ens anem una mica més al sud, Judit Castells, què podem fer?
Pues mira, no tots els municipis ebrencs han celebrat els carnavals, i és el cas d'Alcanar i la Sénia, que el celebraran aquest cap de setmana i ho faran en diverses activitats adreçades a petits i grans. D'altres, com és el cas d'Amposta, que ja els han celebrat, faran altres activitats. En aquest cas, al pavelló 1 d'octubre tindrà lloc la 7a edició del Motor Show a la ciutat. L'associació Black Diamond ha preparat moltes sorpreses, com la zona de clàssics, bicis, custom, circuit de cotxes, radiocontrol, proves d'acceleració, i una de les novetats seran les exhibicions de Frank Motor Show. Demà comença, en àmbit ja parlem de menjar, demà comença la ruta de l'etapa de l'ostra cuinada de l'Ampolla. L'etapa més una cervesa valdrà entre 3,5 euros i 4,5 euros. A la Terra Alta també continuen amb les jornades del Corder, i a Deltebre amb les jornades de la Tellerina, on hi participen diferents restaurants del municipi que ofereixen menús on la Tellerina és l'ingredient estrella. I una iniciativa molt important per tots els que vulgueu ajudar al medi ambient, el diumenge al matí a platges de diversos municipis com la Ràpita, l'Ampolla, l'Amposta, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, i en altres zones de pícnic de l'Aldea i Camarle, se durà a terme una neteja sota el lema "Per un deltanet". A les 2 se farà un dinar de germanor gratuït per tots els participants. Una neteja, malauradament, molt necessària en molts indrets del nostre delta.
Molt bé, doncs gràcies, Judit. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
A reveure. I anem cap a l'Empordà. Cristina Cantal, què hi podem fer?
Doncs mira, comencem amb una proposta gastronòmica d'alt nivell, eh? Tenim en marxa la campanya Els Sopars Maridats, i aquest vespre és el torn del restaurant Bòtic de Corçà, que oferirà un menú per llepar-se els dits amb els vins del celler Masia Serra. O l'altra opció, ja sabeu que són dues per cap de setmana, és el restaurant Falconera de Roses, que maridaran la seva proposta gastronòmica amb els vins del celler Mas Pòlit. Si teniu ganes de música, us porto una segona proposta. Us podeu acostar el dissabte al Teatre Auditori de la Gorga de Palamós, perquè a les 6 de la tarda hi ha el 6è concert de benvinguda a la primavera. Aquests ja s'avancen, eh? Ja se'n van, ja deixen l'hivern enrere. En aquesta 6a edició actuaran dos cors amb estils molt diferents, com són la Coral Xàntica de Girona i el Cor Turull de Barcelona, que acompanyaran el Fusions Grup Vocal. I si teniu ganes de festa grossa, el dissabte podeu anar al Carnaval de la Bisbal d'Empordà, que a la tarda hi ha la rua i a la nit concertàs amb Doctor Prats, Buos i Coers, que és la festa que tot l'Empordà estava esperant. I aquestes són les meves propostes per aquest cap de setmana.
Molt bé, veure els Doctor Prats, tothom estava esperant, eh? Ai, quines ganes.
Bé, sí. Per costos colors.
Sí, sí.
I tant, digues que sí. És que ell té una tírria.
No.
A mi m'agrada encara, no?
A mi també.
Ja, ja.
Bé.
Bueno, què hi fem?
Girls power.
Com? Què has dit?
Dones
això
el poder,
tu,
en anglès.
Exacte.
No,
no, tampoc el domina l'anglès, eh?
No, ni el català. Que, bueno, gràcies, Cristina. Fins després. A veure. Ivan Fernández, how are you?
Jo no el domino massa, tampoc, no? jo soc com tu, en aquest,
vinga,
en aquest sentit.
Gràcies, Ivan, clar que sí. Aquí, gràcies, tio, hem de fer aquí un lobby, perquè estem bé, s'ha vist que...
En tot cas, que si no, perquè no m'ha quedat clar a mi, tampoc.
Girls power.
Ah, és que no se l'ha entès.
Ah, amigo.
Sou vosaltres que teniu un nivell molt...
Sí, exacte, i com un segon terme, no se li entès gens.
Escolta, de veritat, apunteu-vos a...
Cristina, si vols entrar, entra, eh? Tens el... pots aparèixer, eh? No passa res.
La Cristina ja està marxant.
Sí, ja està. Està traient el cotxe del parquímetre en direcció cap a Doctor Prats, ja. A veure, Ivan, què podem fer aquest cap de setmana?
Vinga, aquest cap de setmana a Vilanova tenim una de les grans fires de la ciutat i també també tenim moltíssimes activitats que ha preparat l'Espai Far també de Vilanova. Comencem parlant d'aquesta fira que tindrà lloc demà dissabte i que s'ubicarà a la plaça de la Vila. Es tracta d'un esdeveniment que se celebra de 9 del matí fins a 9 del vespre i en el qual doncs, els comerços de la ciutat posen a la venda l'estoc de la temporada d'hivern. Per tant, bona oportunitat per trobar ofertes en més de les 60 carpes que s'instal·laran demà a la plaça de la Vila. Mm-hmm. Des de roba, calçat, joieria, fins a informàtica i estètica. Per tant, 20a edició del Forestocs demà a Vilanova, però com dèiem, també tenim algunes propostes que ens ofereix l'Espai Far. D'una banda, demà al matí s'organitzarà una passejada guiada pel passeig marítim per descobrir el patrimoni mariner, seguint el cicle de rutes de baixamar que comentàvem fa unes setmanes. Mm-hmm. I finalment, diumenge al matí està prevista una visita al museu amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Per tant, es farà una visita comentada i centrada en el paper de la dona i els treballs femenins al llarg de la història al barri de Baixa Marra. Això sí, per les dues activitats, com sempre, cal fer reserva prèvia.
I abans de fer el concurs, passem per Barcelona, el Baix Llobregat també i el Maresme, no? El Baix Llobregat no.
Mira, ens quedem de moment a Barcelona. Demà dissabte jo també us porto una jornada gastronòmica, en aquest cas amb els calçots com a protagonista. Oh. S'ha preparat una jornada al poble espanyol de 10 fins a quarts de 7 de la tarda, on hi haurà doncs, calçots, evidentment, i música i paradetes relacionades amb els productes de proximitat. També demà, però diumenge, hi ha el Festival Graf 2019 a la fàbrica Fabra i Coats. Coats, eh?
Sí, a la Coats.
Per si no ho enteníeu. De còmic d'autor. I en aquest cas, més al Maresme, Arenys de Mar, que li agradi la música. The Six Sisters, t'agraden?
Home, i tant.
Mira com sonen.
A veure.
Puja.
Breathe and realize that God made you beautiful.
Doncs tenen l'oportunitat de veure-les diumenge 10 de març a les 7 de la tarda al Teatre Principal d'Arenys de Mar. Sé que li van m'ha insultat pel meu anglès, però estaves censurat com a partir d'ara estàs censurat. Ivan,
no, puja,
obre'l, perquè hem de fer concurs, queda menys d'un minut.
Puja.
Vinga.
A veure, va.
Ivan, vinga, fem concurs, va, treu un paperet.
Som-hi.
A veure, el paperet que
I
trec...
I vés recordant el premi. Què, el número 13. L'Anna Masdeu.
Oh, Anna Masdeu. Anna Masdeu és que li ha correspost el premi d'aquesta setmana. Bravo. Anna.
Recorda'ns el...
Exacte.
Ivan Fernández.
Doncs l'Anna s'anirà a la suite de l'hotel Ceferino de Vilanova i la Geltrú. Això sí, l'haurà d'aprofitar abans del juny, eh? Recordem, abans del juny podrà anar a la suite de l'hotel Ceferino aquí a Vilanova.
Molt bé.
Doncs, Ivan, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana.
Cuida't, adéu, fins adéu. Després. Bon cap de setmana,
bon cap
Isabel.
Bon cap de setmana, fins dilluns.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Sols m'he adonat. Buscaré una excusa per no veure't més. Hi ha d'haver algun altre indret on el teu record no em persegueixi mai. Com poder tornar a començar i esborrar el teu nom del meu cap. Trobaré el món ideal on la teva cançó no m'arribi mai. Quedarà el rastre fugaç d'aquell temps passat. Yeah.
Bona tarda, són les 7.